El suplement de Catalunya Ràdio arriben els homes clàssics.
Mestre Pardo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Albert Galceran, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
On ets, Albert, que avui no ets a l'estudi?
Doncs sóc a la Terra Alta, ara mateix a les vinyes del convent, un celler fantàstic.
Està fent de Pep Noguer.
Estàs fent... Clar, cada... és que jo crec que són la mateixa persona. Mira què et dic.
Pues mira, jo a vegades ho dubto, eh?
Sí, estem, crec que són la mateixa persona.
Mira, escolteu això, escolteu.
Ai, ai,
Pep Noguer.
Sí, sí, Pep Noguer.
Pep Noguer, realment... Sí, sí.
Escolta'm,
però
és feina,
eh?
Catalunya revolucionada i Albert Galceran a la Terra Alta bevent vi. Realment, molt professional, els homes clàssics.
Però això us en beneficiareu de manera indirecta, perquè quan anem a dinar ja tindrem una gamma de vins també que coneixeré per poder posar-vos a la...
Pensava que era perquè ens portaries alguns vins.
Vull també, també.
A veure, Galceran, t'explico el panorama que tinc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Tinc el mestre Pardo al piano a punt, sí, per desgranar una cançó. A veure, sí. Pardo, avui amb què ens sorprens?
Sí, no, perquè clar, vull dir, jo ara estava pensant, de fet venint cap aquí i sentint els altres homes clàssics, perquè clar, el David Carabén i el Roger Mas han parlat...
Ara de... no els poseu gelosos.
Home,
que ens
parlat d'Eric Satie, han, sí, parlat de la Pavana de Foré, han parlat... Escolta'm, doncs jo avui parlaré d'un dels meus grups favorits, que és Queen, no?
Queen.
Perquè ja que venim amb diumenge al matí, doncs mira, farem una mica el que nosaltres vulguem. Mira,
som-hi.
I és una mica perquè tothom coneix aquesta cançó, no? Segur que, si faig això... Molt bé.
Roger, que saltes.
Ai, el Roger. No, no, si al final descobrirem un cantant, eh? I és que aquesta és la famosa Bohemian Rhapsody, no? Bohemian Rhapsody que, en realitat, no comença per aquí.
Mama.
A veure, provem-ho? Provem-ho,
va. Tira.
Sí. A veure, proveu. Aquí.
Vinga.
Mira, a més el Costa ha posat una mica de reverb perquè soni millor. Escolta'm, pues el que volíem comentar, el que volia explicar una mica, és el perquè del títol. No el perquè de la cançó, sinó que el títol es diu Bohemian Rhapsody, i és que quan nosaltres parlem de... Aquí veiem una mica la qualitat musical de Freddie Mercury, no? I és que ell tenia molts coneixements musicals, havia estudiat música, i llavors sabia el que era una rapsòdia, no? I una rapsòdia és una peça musical, una composició, que està formada per diferents parts que no tenen molt a veure l'una amb l'altra. Clar, nosaltres sentim això, que és la part que coneixem, i en realitat ens sembla que aquí comença la cançó. Però la cançó no comença així. La cançó comença amb uns acords que fan així, escolta. Sí? Is this the real life? Is this just fantasy? Etc. I després entra un piano fent això. Open your eyes and open the skies and see. Etcètera. Sí, és que ja m'agrada molt. Desafino com un bellaco, però m'agrada molt. Llavors, fixa't, això és la primera part, que en realitat és una part com una introducció. I és una introducció lenta que donarà pas justament a la part coneguda aquesta que tu te sabies, Roger, que és aquesta. Que a mi em fa molta gràcia veure els vídeos de Freddie Mercury. Exactament. Els vídeos aquests que ell passa una mà per damunt de l'altra. Fixa't, jo estic aquí, i això que sona aquí... Ho estic tocant amb la mà esquerra, fixa't, eh? I llavors fa... My mind just killed a man, put a gun against his neck, put my trigger...
Exacte.
Molt bé. On vols arribar amb tot això?
Vull arribar en
què és una rapsòdia.
No, doncs mira, que hem començat amb una part lenta. Després hem començat amb una mena de balada, que no té res a veure amb una part lenta. I després de tot això, Freddie Mercury diu que comenci l'òpera. Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo! Galileo Figaro. Fixa't, això no té absolutament res a veure amb el principi.
Un moment.
És una cosa...
Un moment.
Què li passa?
Heu dit òpera?
Sí, però no hem dit Galcerà, n'hem dit òpera.
Però heu dit òpera, que és el meu segon cognom.
Sí, però escolta'm, no t'emocionis, que a l'òpera no hi ha cap rapsòdia.
No, a veure, no, però és evident que el terme rapsòdia sí que és un terme clàssic, i jo crec que, amb el permís de Freddie Mercury, la rapsòdia més famosa del segle XX va ser aquesta altra.
Això sona a Woody Allen a la banda sonora de Manhattan.
Exacte, però realment és una obra titulada Rhapsody in Blue. És de l'any 1924, on aquest blue vol fer referència al blues, però també a l'estat d'ànim, que en anglès blue vol dir trist o melancòlic. En tot cas, la qüestió és que Paul Whitman, un director d'orquestra de jazz molt famós, li va encarregar a George Gershwin compondre una obra que fos jazzística, i el resultat és el que sentim de fons, una perfecta combinació entre la tradició clàssica i els ritmes del jazz. De fet, aquesta obra es considera el naixement de la música simfònica genuïnament americana, precisament per aquesta combinació dels elements típics americans. Per tant, aquí tenim un punt d'inflexió també a la història de la música, perquè Gershwin, sense ser-ne massa conscient, crea doncs, un estil simfònic amb una identitat pròpia com és l'americana.
Sí, però justament també amb molt coneixement de la música clàssica. I és que és també... jo insisteixo, és una rapsòdia, perquè fixa't, aquest principi és un principi lent, com el que feia Freddie Mercury, mira, ara torna a pujar, però realment és una peça composta de diferents parts. Ja veuràs, ja ara escoltàvem el principi, però ara escolteu això.
No s'assembla de res.
No, a més, al principi començava amb un clarinet que pujava amunt de tot, ara està tocant un piano. De fet, això en realitat és una mena de concert per piano i orquestra. Sí. Doncs si al principi era així de lent i la part aquesta canvia així, ja veuràs, escolta això.
Canvia,
Fixa't, aquí es veu també sobretot el virtuosisme del pianista. I és que tampoc té res a veure amb la part segona que havíem escoltat ni amb la part primera. Per tant, és una autèntica rapsòdia.
També és veritat que el món de les rapsòdies ve de molt lluny, I un dels que va compondre les rapsòdies segur més difícils i virtuoses per al piano va ser, com no, el gran virtuós Franz Liszt.
Jo sempre que escolto això veig Tom i Jerry. Sempre.
Sí?
És que hi ha un famós que fins i tot em sembla que va guanyar un Òscar, el millor curt d'animació, que és aquest Tom i Jerry tocant la rapsòdia hongaresa. I és una rapsòdia, tornem a insistir, fixa't, aquest és el principi, pa-pam, ta-ta-ta-ta, que és així molt lent, però després hi ha parts molt més ràpides, com aquesta. Aquí sembla que s'equivoqui tot, de tantes notes i tanta història que hi ha. Realment segueix perfectament la no estructura de la forma de rapsòdia.
Sí, però més escoltant la Pedro, això em fa pensar que deu ser realment molt, molt, molt de tocar. A tu t'atreviries a tocar aquesta part de la rapsòdia hongaresa de Liszt?
Mira, t'he de dir que jo vaig intentar tocar-la. I al final vaig optar o per suïcidar-me o no tocar-la, i realment no vaig tocar-la, perquè és que no, és molt, molt complicada. Sí,
imagino que Liszt la va compondre perquè ell la podia tocar, perquè realment virtuosos com ell hi devia haver molt pocs a la seva generació.
Bueno, això ho fan molts compositors, que són molt bons tocant un instrument, i hi ha uns compost de obres que són pràcticament impossibles i només les poden tocar. De fet, a l'època seva sí que hi havia pianistes molt bons, però tant com ell, potser n'hi havia un altre, del qual justament aquesta setmana n'hem celebrat el seu 170 aniversari, que és, com no, Frédéric Chopin.
Oh.
Ara treu la copa de vi. Home.
Ai, sí, Vinga. Un bon vi negre, ara.
A mi que us dona per cantar.
Ai, no ho sé, a mi deu ser el vi, que ja n'he tret per esmorzar.
Va, Pep Noguer, espavila, Noguer.
Chopin va ser un gran virtuós del piano, però una mica particular, perquè ell va formar-se, tot i ser un romàntic, estudiant clàssics, bé, en aquest cas barrocs com Bach i clàssics com Mozart, però es va enamorar d'un melodisme d'un compositor d'òperes com era Vincenzo Bellini.
Ja estem amb l'òpera.
Ja hi som, però és que és veritat, això va fer de la seva música una expressió de la bellesa més que no pas del virtuosisme, com fa Liszt. Aquí, en aquest cas, el que ens interessa és aquesta melodia tan bonica que fa el piano,
que és una clara
inspiració balcantista.
Albert, de totes maneres, aquestes obres de Chopin són molt complicades d'interpretar. Mira, justament l'altre dia, el cantant de la Trova Kung Fu ens va dir que l'havia intentat tocar moltes vegades i no l'havia tocat, el Joan Garriga.
No ho sembla tant com Liszt.
No ho sembla. Aquesta és la gràcia. De fet, durant el romanticisme musical, que és més o menys a mitjans del segle XIX, el piano va evolucionar molt, i per això van aparèixer grans pianistes i compositors per aquest instrument.
Fins ara hem parlat de Liszt i Chopin, però no podem deixar-nos a una gran intèrpret i també compositora, com ho va ser Clara Schumann.
Podríem dir a la Laura Rossell que li dediqués una de les seves seccions. Sí. Perquè realment Clara Schumann, de soltera Clara Wieck, va ser la gran pianista del segle XIX, a la que grans músics li van dedicar obres, sobretot per la seva habilitat amb el piano, i ella mateixa també va ser compositora, en va compondre. Per sort, avui...
Com el que sentim de fons.
Exacte, sí. Ara estem sentint una romança de la mateixa Clara Schumann. Clar, per sort, avui tenim grans pianistes virtuosíssimes, començant per la Marta Argerich, que és una pianista ja molt gran, però és una gran virtuosa, passant per la Yuha Wang, que és una supercrack, o, per exemple, una que jo també destacaria, que és Katia Buniatishvili.
Qui és aquesta dona?
Katia Buniatishvili val molt la pena conèixer-la. És una d'aquelles persones que porten la música dins de, des de ben petit. Es va començar amb el piano als 3 anys, a Georgia, al seu país, rebent classes de la seva mare. Als 32, ara en té 32, però quan en tenia 23, ja va rebre un premi com a l'Eco Clàssic, que podríem dir que és els Oscars de la música clàssica.
Exacte.
Sí, sí, és uns premis importantíssims. Es va guanyar en 23, quan ja tocava aleshores amb les millors orquestres europees. La seva és una combinació d'elegància, delicadesa, força interpretativa i també una presència escènica que, vaja, t'enamora des de qualsevol perspectiva.
Sí, sí.
Veig que ens l'hem d'apuntar. Homes clàssics, avui hem començat amb Queen, hem acabat amb unes pianistes brillants. No sé com us ho feu sempre que van parlant de clàssica.
Avui és que tot ve de la clàssica.
Tot ve de la clàssica, sí. Hauríem de substituir el títol de l'espai. Escolta'm, avui a Catalunya Música què feu?
Home. Doncs mira, avui entendràs perquè el món de l'òpera passa d'aquest punt que et poso ara, escolta això.
Aquí està una mica nerviosa la noia aquesta.
Sí, aquesta cosa tan carregada, aquesta ornamentació tan excessiva, a això tan diferent. I tot és gràcies a una revolució, un tema molt de moda actualment, això de les revolucions, una revolució però que va protagonitzar un compositor alemany que estava a França, com va ser Christoph Willibald Gluck.
Gluck, exacte, sí. Avui a les 10 de la nit a Catalunya Música.
Fantàstic, doncs no ens ho perdrem. Albert Galzeran, mestre Pardo, moltes, moltes gràcies.
A tu.
A tu.
Fins ara.
Adéu.
Fins ara, adéu, adéu.
El suplement amb Roger Escapa. Thank you.